Són les 9 de la nit.
Feliç Cap d'Any amb Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
Hola, sóc Rafa Sanahuja. Un desig que jo tinc és poder viure el Nadal més enllà de consumismes, de la manera més autèntica, amb joia i amb l'esperança de saber que és la llum la que arriba al món. El segon és que el Barça millori. Que això és fàcil que passi perquè només pot millorar. I el tercer, finalment, important també, que sapiguem com viure amb els cunyats, pel bé de tots. Bon Nadal, bon any 2022 i bona vesprada.
Ràdio Estel us desitja bones festes. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar, no necessàriament sempre per compartir-hi opinions ni tan sols experiències, però sí perquè escoltar-les enriqueix, perquè provoca, perquè ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta i en el qual vivim. Són les persones amb qui ens agrada compartir el Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
Avui és amb nosaltres la Núria Salam Ballesteros, que és professora de la Universitat Politècnica de Catalunya i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia.
Enginyera metal·lúrgica, Núria Salam s'ha convertit en allò que fa temps que denuncia que no existeix, un referent STEM per a les noies. La seva és una carrera professional d'èxit en un món altament masculinitzat, el de la tecnologia, la ciència, la informàtica i les matemàtiques. Fa anys que treballa perquè això canviï i reclama que la ciència i la tecnologia siguin transversals en tota l'etapa educativa. De fet, Núria Salam és una enamorada de la tecnologia que, segons ella, és la base d'una societat en què no s'hauria de distingir entre homes i dones. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I'm learning to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. Beat up.
in a bug, gonna drown a mind. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me.
Núria Salán Ballesteros, benvinguda. Quina marxa aquesta cançó per començar?
És una cançó que cada vegada que l'escolto m'emociona perquè em porta, té molt de missatge i et fa pensar en moltes coses de les que hem tingut algunes persones, jo m'hi conto, havent de reivindicar la nostra identitat o la nostra decisió de dedicar-nos a alguna cosa determinada tota la nostra vida que ens han preguntat. I com és que et va donar per fer això?
T'hi sents un referent, ara ja?
A veure, em fa una mica de vergonya, però suposo que sí, perquè ara, aquest any, la Universitat Politècnica de Catalunya, que és on treballo, ha fet una agenda escolar i n'ha repartit 5.000 exemplars per escoles de tota Catalunya. I, clar, surten dones UPC i jo hi surto. Llavors, fa poc vaig a una escola de Sant Quirze i quan arribo els nens em veuen i em diuen surts a la nostra agenda!
No, suposo clar, que en un referent t'hi converteixen, no? I, per tant, al final et pot incomodar més o menys, no? O et pot omplir més o menys de satisfacció, en podem parlar, eh? Però al final és una cosa que et ve donada com un reconeixement, diguem-ne, no?
Sí, d'alguna manera sí. Tu no pots convertir-te en un referent. Han de ser els altres que t'ho vulguin reconèixer. I en aquest sentit, doncs és emocionant veure més amb la ingenuïtat i amb el carinyo que t'ho diuen, no? O quan vaig a una escola em presento, si dic que soc professora investigadora, és molt avorridet, això sona avorridet, però jo dic que soc inventora. El fet de tenir alguna patent, i això els nens, les nenes, és la part maca, la part creativa i màgica de l'enginyeria, és això, fer coses que la natura no ens ha donat, no? I llavors, alguna vegada, pel súper, aquí soc de Sant Boi de Llobregat, mm-hmm. I ho he fet a alguna escola d'aquí al voltant de casa, i nens que em veuen i em diuen «Mama, papa, mira, és la inventora!» I llavors això sí que és una mica, més de puro, però bueno, sí que he de dir que em fa molta il·lusió, molta.
Suposo que és també una manera de poder oferir als nens i a les nenes, també especialment, allò que fa tant temps que denuncies que a vegades ha faltat, no? Que sobretot entre les nenes doncs, hi hagi aquests referents dones també de coses que voldries que els interessessin.
Clar, i a més, el tema de la proximitat. Referents, si tu busques, els llibres surten noms. Marie Curie és un clàssic, que quan jo era nena era l'únic que sortia. I jo vaig arribar a pensar, sempre ho explico, que en algun moment de la meva vida vaig arribar a pensar que després de Marie Curie venia jo, en tant que no hi havia cap més nom.
Clar, ara hi entrarem, perquè n'hi ha uns quants.
Clar, però pensar que seria la segona científica de la humanitat era una responsabilitat molt gran, no? I a mi em neguitejava molt. Ara no. Ara hi ha referents i els nens, les nenes es poden trobar. Però sempre posen referents amb una excel·lència, amb un nivell de qualitat acadèmica molt elevat, i llavors un nen o una nena més normalet, o que es pensa que és més normalet, pot dir, ui, jo no arribaré mai a això. I jo aposto perquè hi hagi més presència de referents femenins, per descomptat, però també perquè siguin referents propers, referents de proximitat. Algú que puguis dir, jo sóc com aquesta persona, o aquesta persona no fa uns anys era com jo. Una persona normal, que de tant en tant s'equivoca, que de tant en tant doncs, ha de repetir un curs, que no passa res, que ha canviat d'itinerari a la vida, la normalitat. I la proximitat és clau.
Clar, però en aquest sentit continua existint una distinció entre nens i nenes, sobretot en aquesta dificultat encara avui perquè les nenes s'acabin acostant a aquestes ciències, hi ha aquest acrònim, no?, en anglès de les STEM, de les carreres vinculades a la ciència, a la tecnologia, a les matemàtiques, que suposo que cada vegada hi ha més arribada de noies a aquest tipus de carreres, però que continua havent-hi una estadística que diu que encara en falten, no?
Mira, l'evolució és molt més lenta del que ens pensàvem. Quan jo estudiava, que vaig fer una especialitat de metal·lúrgia, eren dues noies a classe, amb un grup de 15. I ara és un percentatge que segueixo mantenint. Potser algun any de 15 en són 3, però no passem d'aquí, eh?
Clar. Però, en canvi, la universitat, si la mires globalment, estan molt familiaritzades, hi ha moltes més noies que nois estudiant a la universitat.
Sí. Clar, perquè en el món hi ha més dones que homes. Vull dir, i això no és culpa nostra. Vivim
però em refereixo que és una anomalia molt gran que hi hagi encara ara carreres vinculades a la ciència, a la tecnologia o a les matemàtiques, on encara pugui passar això que estàs explicant ara, no? Que en un grup de 15 o 16 alumnes en tinguis 3 només que siguin noies.
No, és el que et deia. Des dels anys, diria que 80 o així, el percentatge de dones a la universitat és de l'ordre del 50%, en global. El que passa que és la distribució d'aquests perfils el que no hem arribat a la paritat en tots els àmbits. Llavors, hi ha àmbits hiperfeminitzats, les ciències de la salut, medicina, infermeria, estudis terapeuta... Aquests estudis estan hiperfeminitzats, magisteri, pedagogia, psicologia... Però, en canvi, hi ha d'altres que costa molt. Hem incrementat una miqueta, hem passat de ser un 15% a TIDIA a ser prop d'un 30%, però això no és paritat. I tot i així, en les enginyeries, trobes que les enginyeries més de l'àmbit TIC, telecomunicacions, informàtica, o algunes tipus enginyeria mecànica, encara estan lluny d'aquest 30%. Però lluny vol dir per sota del 20.
Clar.
De fet, això és el que ara mateix no té gaire sentit.
De fet, jo aquests dies, clar, he estat fent un exercici, no?, de buscar una miqueta, i dius, va, buscaràs una miqueta d'informació per preparar l'entrevista, no? I Google, a vegades, també reflecteix realitats que són molt palpables, no? Jo buscava, per exemple, nenes i matemàtiques a Google, no? I et surten notícies i informacions organitzades per anys. El que fa Google amb qualsevol cosa que busques, Núria. Al final no és res. Jo ara et llegiré. La falta de confiança de les nenes arruïna les seves vocacions científiques. La bretxa de gènere a les matemàtiques. Per què a les nenes els agrada menys, de promig, aquesta matèria? Una altra. Les noies no escullen les carreres tecnològiques. Una notícia és del 2019, l'altra és del 2015, l'altra és del 2014. És exactament el mateix titular i la mateixa realitat. És a dir, passen els anys, però això no canvia, i sobretot no canvia amb la velocitat que ho hauria de fer, no?
Exacte. I a més, aquestes notícies, si t'hi fixes, són notícies amb un com t'ho diria, amb un regust negatiu. Vull dir, no és una notícia que encoratgi ningú. M'explico que el poder de les lletres és molt gran. Quan un titular es posa en clau positiva, si en comptes d'això, diguéssim, es percep que cada vegada hi ha més noies, o el talent femení a les matemàtiques ha permès desenvolupar això. Ja ho sabem que estem per sota de valors que esperàvem, però per què no destaques el que ha portat el talent femení amb una notícia i no destaquis la part negativa? És que sembla que la sang i fetge és el que ens mola, no? I aquests titulars fa molt. Nosaltres ho hem reclamat al Col·legi de Periodisme, de que aquestes notícies no ajuden, i tal com estan escrites. Tu pots dir el mateix dintre de la descripció del article, però potser buscar un titular més encoratjador. Vull dir, moltes vegades em pregunten què hem de fer per encoratjar les nenes a que facin STEM. És molt fàcil, és no desencoratjar-les. I les notícies de l'entorn són desencoratjadores. Vull dir, clar... I això ens està costant molt, ens està costant molt.
Tu quan vas a les aules i fas les teves xerrades i els expliques el que els expliques, quines barreres detectes? És a dir, què li passa a la ciència, a la tecnologia o a les temudes matemàtiques encara ara que generin aquest rebuig entre les noies? Més enllà també de la qüestió dels referents, que hi entrarem especialment.
A veure, coses que jo em trobo. En general, i la Generalitat sempre tenen aquest risc, en general, els nois són més atrevits. No vull dir més valents, perquè crec que són valents nens i nenes, eh? Però els nois són més atrevits. És a dir, tu fas una pregunta d'aquestes retòriques i encara que un noi no estigui al 100% segur de la resposta, aixeca la mà, obre la boca i ho deixa anar. I si després li dius no era això, riu i ja està. Ostres, una nena o està molt segura o no aixeca la mà. També llavors, em fa pensar que potser les hem de fer més atrevides. És a dir, no passa res, normalitzar l'error. No passa res. Si tens alguna cosa a dir, digues-ho. Per què? Perquè si els nois són més atrevits, acaben copant aquesta primera corona de respostes. I una vegada ja han obert la llauna de m'he atrevit a respondre, a partir d'aquí ja són imparables. I com que les nenes no s'han atrevit, es queden a la segona fila o a la tercera fila i ja no responen més. Les hem d'animar a que les nenes siguin atrevides i deixar de penalitzar-les si s'equivoquen, perquè sembla que els exigim que tinguem com un doble rasero. O si un nen és extrovertit, aixalabrat, tal, és... Ai, mira, que xerit és el nano, que simpaticot. I, en canvi, l'Helena li diu, nena, comporta't. Jo no he sentit que aquesta expressió de nena, comporta't, li diguin a un nen, nen, comporta't, no és tan habitual. Sembla que se'ls disculpi més que siguin, doncs, així, no?, esbojarrats.
Sobretot perquè, al final, la relació de les nenes amb la tecnologia o amb les matemàtiques o amb la programació en el seu dia a dia, em refereixo ja no en l'àmbit escolar, sinó en la seva vida i el seu atractiu per les noves tecnologies i tot el que és digital, no?, i tecnològic que els envolta és exactament el mateix que els nens.
O, clar, com a nivell d'usuàries, és exactament el mateix. Si el món som meitat i meitat, som usuaris i usuàries meitat i meitat. Però aquest detall que et dic de que no les encoratgem de petites o que els hi posem sense voler aquest fre, fa que hi hagi opcions a la vida que no es contemplin. Perquè, ui, això és molt complicat. I tenen un sentiment de vergonya, un sentiment de prudència, que potser l'hem d'eliminar i animar-les a que siguin imprudents. I ja està. També em trobo, perdona, em preguntaves que què em trobo. Jo em trobo també que els models de tecnologia, sobretot, que venem als nens i a les nenes, són cotxes de carrera i coets. Això mola molt, mola moltíssim. Però les nenes no tenen cap atractiu, que no senten cap atractiu per un coet o per un cotxe de carreres. Els és igual, en canvi els nens, bueno, se saben les cilindrades i se saben tal i qual, perquè forma part com del lleure que... I les nenes m'han arribat a dir, és que amb el que costa enviar un coet a la Lluna, a la Terra se solucionen molts problemes. Jo voldria que aquest argument, que és cert i el comparteixo,
i com
també me'l fes als nens.
Com l'hauríem de fer, aquesta aproximació? És a dir, si entenc, diguem-ne, que aquest exemple, no?, del coet, per entendre'ns, no?, o dels cotxes de curses tenen o aconsegueixen fer aquest vincle emocional amb el nen que després pugui despertar-li un interès, quin seria l'equivalent per poder fer aquesta feina en el cas de les nenes, per exemple?
Clar, equivalent és que no n'hi ha. En realitat...
Dic equivalent en el sentit de conseqüències, sí, 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 per entendre'ns, diguem-ne. No, sí, sí, sí. No quin seria el coet per les nenes,
No, clar, estem d'acord. El cas és que també és injust que la tecnologia només es mesuri o s'avaluï en base a aquests exemples, perquè és molt més àmplia. És molt més àmplia. Llavors, el que s'hauria de fer és donar exemples molt més diversos de tecnologia més amorosa, la tecnologia més amable, la que ens fa la vida còmoda i ens fa la vida senzilla, perquè si és veritat que les nenes, quan són petites, empatitzen més amb aquests models, el que no podem fer és que creixin òrfanes d'aquests models. I després, més endavant, potser ja s'animaran i sentiran passió pels cotxes, que a mi m'agraden molt els cotxes i les motos i els coets, no? Però sí que és veritat que potser de petita, lligat a aquest sentiment de més vergonya o més prudència, hi ha coses que no li trobava el què. Doncs hauríem de donar exemples molt més diversos. I això em porta a un dels motius de rerefons. Mestres, i amb tot el carinyo i respecte al que diré ara, que són un col·lectiu al que respecto i admiro i aprecio moltíssim. Però el cos de mestres, homes i dones, provenen majoritàriament de batxillerats humanístics i socials. Mm-hmm. En algun cas, de científics, i darrerament he conegut casos contats que venen de batxillerats tecnològics. Llavors, la passió amb la que tu parles d'un tema és el que acaba impregnant els nens. Jo parlo amb molta passió de la tecnologia perquè la visc cada dia i m'encanta i m'apassiona. Llavors, un nen que m'escolta parlar d'exemples tecnològics, si jo li dic amb passió, recordarà el meu missatge. Ah. Si jo ho estic repetint, doncs no. I falta aquesta passió per la tecnologia que només la pots acabar desenvolupant quan coneixes molt bé el producte.
Segurament per una... Això passa segurament, Núria, per una qüestió que és clau també, no? Que és que els qui us dediqueu des d'un punt de vista de formar-vos en el món de la ciència o de la tecnologia, afortunadament, per vosaltres, després el sector professional us ha ajudat molt a la col·locació, i saps que hi ha molta gent de carreres del món de les lletres, diguem-ne, que acaben fent de professors quan no acaben trobant feina d'una altra cosa, no?
És possible.
És difícil que una persona que estudia una carrera vinculada a la ciència o a la tecnologia o a les matemàtiques acabi fent de professor en un institut, per entendre'ns. Quan dic que és difícil, dic que és poc habitual, em refereixo, que estadísticament comparat amb les persones que estudien carreres de lletres, per exemple.
Et sorprendries la quantitat de persones que després d'uns anys dedicats a la vida professional decideixen que han de transmetre tot allò que saben i compartir-ho amb el jovent. Sí que és veritat que per a l'estudiantat d'enginyeria la docència no és la primera opció, però acaba sent l'opció quan arriben a una certa edat. Quan passen dels 40 i alguna cosa, sobretot en el moment que comencen a tenir canalla al seu entorn, se n'adonen de les mancances, i quan dic mancances, torno a dir amb tot el respecte, que tenen el cos de mestres, homes i dones. Llavors, aquí diuen, ostres, si haguessin tingut un perfil més tècnic a la seva escola, i es generen aquestes sinergies de pares voluntaris, mares voluntàries, que donen suport als mestres de primària. I amb els anys és molt més habitual del que sembla que algú acabi a la docència quan et diu no, jo abans era cap d'instal·lacions elèctriques del Liceu, però ara estic en una escola d'FP. Jo aquesta persona la conec i com aquestes en conec diverses que ho han fet, no? Però no és la primera opció. Acaba sent potser una de madura, però no la primera. I el tema de que els mestres de primària no tinguin formació tecnològica es podria arreglar si a magisteri la tecnologia fos un contingut, et diria que obligatori, però transversal. Jo poso sempre l'exemple de que la tecnologia no hauria de ser una assignatura aïllada, hauria de ser com aprendre a llegir, que ho fem en totes les matèries. No hi ha una assignatura. Avui aprendrem a llegir de 9 a 10. Ho fas amb socials, amb literatura, amb matemàtiques, amb ciència. Doncs la tecnologia hauria de ser igual, absolutament transversal i present a totes les disciplines i tots els àmbits. D'aquesta manera, en el moment que el cos de mestres acceptessin aquests exemples, aquests anècdotes o el que volguessin, i ho tinguessin doncs, interioritzat, podríem parlar amb passió a les seves aules i la tecnologia passaria a ser una cosa tan natural, tan transversal, que potser ja no caldria fer una assignatura aïllada de tecnologia. M'explico?
Sí.
Que no té cap sentit segregar-la.
I a més aquell propi professor podria estar fent part d'aquesta feina que feu els qui sou referents, no? És a dir, sense l'anar, que seguiríeu existint o seguirien existint, no? Però hi hauria una part de la feina que ja vindria feta de base a l'aula.
Aquest és el punt, perquè els nens i les nenes trien des de molt petits, i els primers referents que tenen són els mestres i les mestres de primària, perquè són les persones que, més enllà de l'entorn familiar, són capaços de respondre a tots els dubtes o les preguntes. Llavors, aquella admiració, ara tu mira enrere i recorda a qui admiraves quan eres petit, no? Vull dir, sempre hi ha aquella persona, aquell mestre, aquella mestra que ho sabia tot. I això és fascinant.
Sobretot perquè hi ha molta gent que té aquell mestre que gràcies a aquell o a aquella mestra avui sóc el que sóc, no?
Exacte. Perquè et va encoratjar, perquè et va ajudar, i acostumen a ser models amb passió. Gent que et parlava amb passió, del que fos.
Ara parlem de referents.
Molt bé.
Do, but I wish someone had talked to me like As we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth. That's love.
Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete. But I took the sweet life and never knew I'd be bitter from the sweet. I spent my
aquesta entrevista sonava el This Is Me, una cançó de reafirmació. I've Never Been To Me, de Charlene. Per què aquesta cançó, quan et vam dir, escolta'm, va, digue'ns tres cançons que puguin sonar, i ens dius, hi ha aquesta, l'arrencada de la pel·lícula, no?, de la Priscilla, la reina del desert, que arrencava la pel·lícula també amb aquesta, amb una versió d'aquesta cançó.
Bé, doncs, d'alguna manera mantenim el discurs de reconèixer públicament el que vol ser. I et diria que en aquest cas, qui em ve al cap són les adolescents que estan en aquell moment de que han de triar que volen ser diferents. Quan una noia adolescent es planteja que potser les STEM són la seva opció, quan la gran majoria de les seves companyes no triarà aquesta opció, has de ser molt valenta per tirar endavant. I moltes vegades algunes no s'atreveixen, comencen, se'n van amb les amigues a fer una altra cosa i més endavant han de decidir que allò no era el que volien i tornen a canviar. No t'imagines la quantitat de dones que van fer en el seu moment estudis humanístics, ara estan treballant en àmbit TIC. Em refereixo a les dissenyadores de motors de cerca, a Google, per exemple. Sí, que són filòlogues. Han fet filologia i ara, des de la filologia i des d'aquest coneixement profund de la llengua i de la semàntica, són capaces de dissenyar les combinacions fonètiques que s'assemblen a un concepte determinat. Quan tu poses a Google, doncs jo què sé, Robert Redford, i ho poses malament escrit, sí, a sota et surt, potser volies dir,
sí,
i t'ho posa bé.
T'ofereix l'opció correcta, el que en realitat volies escriure, això, no?
Exacte. Això no és màgia. No és màgia. És tecnologia. És la tecnologia que agafa totes les varietats semàntiques d'aquell mot o d'aquella expressió i les ha agrupat de manera que quan tu ho escrius malament et porta a potser volies dir això. I darrere tenim, torno a dir, moltes dones i moltes dones amb perfils de lletres.
Posa'm exemples.
I, en canvi, són TIC.
Posa'm exemples de referents, de dones que potser que haurien de ser referents perquè han participat activament de coses tecnològiques que utilitzem cada dia de la nostra vida i que no sabem, i que hi ha moltes nenes que no saben que darrere hi ha dones que estan vinculades a aquesta ciència o a aquesta tecnologia.
Home, la primera seria Ada Lovelace, perquè ella, en realitat, quan va descobrir aquell error en la descripció d'un programa, el que estava fent era transcriure. Estava treballant passant a net per dir-ho així, documents, i va identificar que la seqüència matemàtica no estava bé. I ella no era una dona que tingués formació científica, però sí que tenia criteri, sí? I el va aplicar, i la tenim com la primera programadora, sí?
Sí.
Un altre exemple de les actuals, Cristina Aranda. Cristina Aranda és una filòloga, és d'Osca, és una dona que té visibilitat internacional, i ella m'explicava que ella havia participat en el procés que va determinar que la cançó ACDG era un plagi d'un rap dels anys 80, perquè era un plagi fonètic. Per això ara la cançó aquesta no s'escolta, i en canvi sí que ara veiem un anunci de televisió que ha recuperat el rap original dels anys 80. I clar, es va fer la transcripció fonètica i es va identificar fins a quants fonemes hi havia coincidents, i això va ser una pericial forense. I clar, ella m'ho explicava i era absolutament meravellós escoltar-la, i ella és filòloga, i en canvi era una pericial forense TIC. I al seu voltant, doncs, en conec moltes. Mira, Anna Navarro, Anna Schlegel, que és coneguda com la dona TIC més influent,
sí,
i és filòloga.
Sí, sí, sí.
I és filòloga. I tenim...
Bueno, i a vegades, tenim... coses tan, i a vegades coses tan mundanes i tan importants com el wifi, no?
Bé, aquesta dona...
Que ens hi connectem cada dia a tot arreu.
Sí, però la Hedy Lamarr ja volia ser enginyera. Ella, quan... La història de la Hedy Lamarr és apassionant, i ella, quan era joveneta, des de petita, sempre volia ser enginyer, l'enginyer genèric d'aquella època.
Sí, sí, sí.
I va començar una enginyeria, va començar els estudis. El que passa que, clar, era molt guapa i li van oferir si volia fer una pel·lícula, i es guanyava més diners. Llavors va fer una pel·lícula, i a més es va atrevir a despullar-se en aquella pel·lícula, es va muntar un Cristo, i el productor cinematogràfic que va anar a salvar-la de la crema mediàtica en la que s'havia embarcat, doncs va marcar la seva vida, perquè li va prohibir fer més pel·lícules, i ella va haver de ser creativa per fugir d'aquell marit, i va ser durant el captiveri que va tenir a casa, que escoltant com el marit ja es queixaven els alemans que venien a escoltar el marit, que els espiaven perquè punxaven la línia, que ella doncs se n'adona que la part feble del sistema de comunicacions és el cable. Però ella tenia, en aquest cas, no l'he posat com a exemple abans, perquè ella sí que tenia una
la vocació inicial, diguem-ne, no?
Sí, sí,
però jo ho deia també, sobretot, potser en el sentit també de reconèixer aquestes dones que heu fet aquest pas, no? És a dir, que és també bastant important, jo crec, que tothom tingui clar que hi ha coses que sí, ja tenim en el nostre entorn i que fem servir cada dia, i que són fruit d'aquestes dones que, com tu molt bé deies, un dia van ser adolescents i que van dir, jo estudiaré això, encara que això m'impliqui anar-me'n a estudiar a una facultat on potser sóc l'única dona.
O exacte,
potser, molt probablement, seré l'única dona, no?
I no passarà res. Mira, jo fa uns anys vaig engegar un estudi sobre quin era el perfil de les noies que estudiaven a la meva escola. Perquè els anava preguntant al laboratori, escolta'm tu, i moltes em deien que eren filles úniques, o que eren les filles grans, o bé que a casa seva tenien algú que s'hi havia dedicat a les STEM, per tant tenien un referent molt proper. Vaig dissenyar una enquesta, la vaig llançar, i la van respondre 1.200 persones, i vaig trobar que majoritàriament les dones que es dedicaven a les STEM, dones que ara tindran per sobre dels 45 anys, ja ho he de dir.
Uh-huh.
Doncs eren o filles úniques, o filles grans, o l'única noia entre nois, o bé al seu entorn hi havia pare, mare, o algun germà o alguna germana que ja havia fet estudis STEM. Per tant, tenien aquest referent. I això era un perfil molt habitual. Després ja comencem a tenir programes d'identificació de referents, comencen a haver campanyes, i ja comencem a tenir les filles petites, que dic jo. Ja no ens arriben només les filles grans, sinó que també ens arriben les filles petites i que potser no han tingut un referent proper, però han tingut accés a informació. Sí?
Sí,
perquè
sí,
ja tenim un internet, un accés a Google, a programes, a info, i ja està. Llavors, aquest estudi em va ser doncs clau, perquè demostra que d'alguna manera aquest caràcter de la filla gran o la filla única, que són noies més empoderades, s'atreveixen a dir vull ser això. Llavors la Charlene és una dona valenta que diu, vale, he estat a tot arreu, però no he estat mai dins meu, però en el moment que ho reconeix és i ara estic i reconeixent-me i veient el que vull fer a la meva vida, no?
En el teu cas, tu per què vas agafar aquest camí? És a dir, tu vas ser un adolescent que un dia vas decidir què estudiaré, no?
Soc filla gran.
Hauria sigut una d'aquestes que hauria respost això a l'enquesta, a la teva pròpia enquesta, diguem-ne.
No? A casa érem tres nenes i jo sóc la filla gran. I jo vaig arribar a la tecnologia de casualitat, perquè els meus referents eren les mestres de primària, després els profes d'institut, i sí que és veritat que l'enginyeria, ningú no me'n va parlar de què era l'enginyeria ni la tecnologia.
Quan eres petita, quan et preguntaven què volies ser de gran, què deies?
Jo mestra. Mestra perquè era el referent que tenia més immediat. Clar, a casa meva ningú tenia estudis.
I això quan comença a canviar?
A mesura que vaig coneixent perfils. Quan era petita, les mestres eren lo más. Doncs jo volia ser mestra. Arribo a l'institut i passo a conèixer professors, que eren persones expertes en un àmbit determinat. I aquí va ser clau un professor que vaig tenir a Sant Boi, que era el Jordi Llansana, que era un senyor que sabia de tot. Ens feia classes de física, de química, sabia fer classes de matemàtiques, li agradava la geologia, era un senyor que sabia de tot. I jo vaig dir, jo vull ser com aquest senyor. I vaig estudiar químiques perquè volia fer com el Jordi. I quan començo químiques i me n'adono que no és el que jo m'esperava, perquè sí, vale, molt divertit, molta bata blanca, molt tub d'assaig, però hi havia la part aplicada que jo no la veia. I a l'hora de triar especialitat, em diuen, hi ha una especialitat de metal·lúrgia que jo no sabia què era. T'ho he de dir, no tenia ni idea. Però vaig pensar, si fins ara el que he conegut no em convenç, potser... I allò era el meu destí, perquè, ostres, quan em van començar a explicar processos que del mineral passaves al metall, la caracterització dels metalls, com eren per dintre, la màgia que hi havia darrere de com metall es deformi plàsticament, tota la caracterització mecànica, els assajos... I, clar, vaig estar en contacte amb la part més enginyeril de la química.
Clar. Però vas estar en contacte...
I després ja vaig fer el salt a la Politécnica directament.
Clar. Però quan vas fer aquest pas, no sé, a química... Pregunto, per exemple... Química. Tu comences a fer químiques, d'acord? Quantes noies sou?
O química, primer de carrera, gairebé meitat i meitat.
Meitat i meitat. I quan
sí,
de cop i volta...
Sí.
I quan de cop i volta decideixes que la branca que t'interessa és metal·lúrgia, quantes noies hi ha?
Dos. Les dos de 15 que t'he dit al començament.
Clar. És que hi ha paraules que tenen connotacions des del punt de vista del gènere molt fortes, no? I a mi... Segurament, no? Quan em diuen fes-te una idea mental d'aquesta paraula i la paraula és metal·lúrgia, no és una paraula que associis a un món feminitzat.
Clar, m'ho han preguntat moltes vegades. Vull dir, jo he anat alguna vegada a fer alguna pericial a algun jutjat i el jutge m'ha preguntat, senyora, ¿usted se dedica a esto? O quan he anat a recollir mostres, que em diuen... Em vigili, no s'embruti. I dic, no, si ja conto que m'embrutaré. Pateixi, no?
He vingut a això, no?
Clar, perquè a més, de vegades anàvem dos companys i anàvem tots dos a fer el mateix i amb ell no li deien, vigili, no s'embruti, m'ho deien a mi, no? I això m'ha passat. De fet, sempre poso el mateix exemple. El meu marit és metal·lúrgic, com jo, ens vam conèixer a la universitat. Amb ell no li han preguntat tantes vegades com a mi i com et t'ha donat a dedicar-te a això.
Ni li deuen haver preguntat tantes vegades si li preocupa embrutar-se, no?
Segurament no.
Les empreses aquesta feminització com la porten? L'accepten bé? És a dir, el fet que sigueu poques dones...
L'accepten bé perquè, en tant que ja no som les primeres, d'alguna manera ja hem tingut alguna dona que ha estat abans que nosaltres, o nosaltres ja portem prou anys com perquè sàpiguen que ho fem i que ho fem bé. Llavors, les empreses, en el moment que s'han adonat què aporta el talent femení al seu entorn, s'han adonat que aportem molt. Aportem fiabilitat, serietat, rigorositat, que no dic que els homes no ho siguin, compte, eh? No dic que no ho siguin,
sí,
però
sí
que és veritat que a una dona li costa més canviar d'empresa. Vale? Vull dir, si jo estic en una empresa i em trobo mínimament bé, mentre em tractin bé, no tindré inquietud per marxar. I si me fan una oferta, m'ho pensaré molt abans de marxar. Molt poques dones, quan els diuen, mira, t'ofereixo un canvi que vinguis amb mi a la meva empresa i tal i qual, molt poques a la primera diuen, vale, me'n vaig, i arriben a la feina i diuen, ets, que demà no vinc. No és habitual. En canvi,
és més habitual que això ho faci un noi. Llavors les empreses inverteixen en la teva formació i serà molt més rentable per l'empresa invertir en una dona perquè ho amortitzaràs, per dir-ho així, no?
I les dones això ho tenen clar? És a dir, comencen a demandar-vos més? Les empreses demanden que hi hagi més dones, sobretot en aquests àmbits? La tecnologia de la informació, per exemple, és un món que està absolutament present a dia d'avui, que tothom coincideix que té un futur brutal i que hi ha demanda de que hi hagi dones en aquest sector per desenvolupar-lo?
Moltíssima. De fet, hi ha empreses, clar, jo no voldria fer propaganda d'algunes, però sí que hi ha algunes amb les que tinc més tracte, perquè directament em truquen i em diuen: Núria, vull més dones. I a mi això m'ho han dit HP, que ja és una de les empreses que sempre la poso d'exemple, que contracta moltes dones, o Everis, contracta moltes dones, però clar, si no n'hi ha més, el que jo els acabo dient és: us les esteu quedant totes, és que no n'hi ha més, no us podem donar més. Una vegada vaig anar a la Fundació Orange i un dels directius que m'estava ensenyant les instal·lacions a Madrid em diu: mira, veus el que tinc aquí? Hi havia doncs un 15, no arribava un 20% de dones. Diu: què he de fer per tenir aquí meitat i meitat, o mínim 40% de dones? I me'l vaig quedar mirant i dic: si el que vols és la resposta de bola màgica, no funciona, no va així, hem de tirar 10 anys enrere i has de fer campanyes perquè les nenes a primària considerin les STEM i a partir d'aquí que agafin un itinerari tecnològic i a partir d'aquí que facin una carrera STEM. Això no es soluciona d'avui per demà.
Clar.
I clar, les empreses volen solucions molt immediates.
Home, sobretot perquè les empreses fan els seus plantejaments a la Comissió Europea, per exemple, que a Europa la capacitat de convertir-ho tot en xifres se li ha de reconèixer que la té, que fa molts anys que hi treballa. Clar. I l'estadística, diguem-ne, la numeració i l'estadística sempre funciona, no? I aleshores tu vas a la Comissió Europea, no?, i busques dones clar. I estem, no?, i noies, i carreres, no?, llavors allà tens totes les xifres, no?, i et diu: Comissió Europea, fins al 2030 necessitarem 1,6 milions de llocs de treball que s'hauran de cobrir en l'àmbit de les TIC, no?, i voldríem que hi hagués dones, perquè Europa fa aquest plantejament, no?, clar, 1,5 milió de llocs de treball són molts llocs de treball, no?, i valoritzar-los costa, perquè després dius: a veure, anem a veure què diu Europa sobre les noies que estan a la universitat, perquè clar, en principi, si has de cobrir un 1,5 milió de llocs de treball, el que necessites són noies que surtin formades, si vols que siguin dones,
clar.
No?
Clar.
Carreres STEM, 3 de cada 10 dones, és a dir, un 30% només. Enginyeries, un 8%. I aquí volia entrar, en aquesta xifra que a mi em va deixar... és terrible quan la vaig veure, no? 3% de les dones en aquelles carreres que estan relacionades amb la tecnologia, la informació, això és el present i això és el futur, no? I per tant aquest gap de falta de noies seguirà existint.
Aquest 3% segurament ha agafat un espectre molt ampli d'edats, perquè ara mateix fa un parell d'anys que tenim la satisfacció de tenir més d'un 10% a les... de noies a TIC.
Sí, només amb el concretament a TIC han arribat aquest 10%.
I ho festegem.
Clar, clar, però anava a dir, però fixa't la xifra que estem festejant, no? Una de cada 10, clar, és que és molt poc, no?
No, el cas és que a aeronàutica hi ha moltes noies. Aeronàutica. I les raons poden ser tan peregrines com que ho perceben com una enginyeria neta, i a més que cal una nota de tall molt alta, i les noies en general tenen millor nota.
Clar.
Potser la millor en absolut és un noi, però el gruix de noies està al top 10 de les notes. Per tant, poden triar aquesta carrera que té una nota de tall molt alta. Ara te'n vas a nàutica i aquí estan molt malament, però és que també l'entorn no ajuda, perquè el discurs del professorat allà és molt aspre encara, no? Però mica en mica va canviant. Vull dir, diuen de vegades els nens, les nenes: però és que això són carreres que hi ha molts dinosauris. I dic: bueno, sí, però els dinosauris es van extingint de manera natural. No pateixis, que arribarà... Clar,
ara parlem.
S'està humanitzant molt.
Ara parlem de les noies i la universitat. Escolta'm, abans deixa'm escoltar la tercera cançó que ens has proposat. You Don't Taunt Me.
And don't to say, and when I go out with you, don't put me on display.
Pretty bien, de fuerzas.
You don't own me, don't try to change me in any way. You don't own me, don't tie me down, cause I'll never stay. I don't tell you what to say, I don't do well, you have to do, so just let me
sabia si una de les paraules clau amb tot plegat acabarà sent empoderament, no?
A veure, aquesta és una cançó una mica gamberra, però en realitat té molt de sentit. És quan algú et vol convèncer de que això no és per tu.
Ah, sí?
Clar, vull dir, tu dius, vull fer això, i algú et diu, estàs segura? És que això no fa per tu. Ningú té dret a dir-te el que pots o no pots fer. La decisió és teva. Llavors, l'exemple que acabo posant moltes vegades és, imagina't un nen o una nena petits que diuen, de gran vull ser enginyer, vull ser enginyera. Al nen no li preguntaran d'on ho has tret. Però a la nena, molt probablement, no per res, no perquè la vulguin desencoratjar, però per curiositat, per saber d'on ho ha tret. Com t'ha vingut aquesta idea al cap?
Per què la nena vol ser enginyera, no?
Clar, genera curiositat saber per què la nena vol ser enginyera, però no el nen. Clar, això quan una nena és petita, ho entén com que el missatge subliminal que li dones és això no és per tu.
Clar.
I de vegades, alguna vegada, és que t'ho han dit, a mi m'ho han dit directament, metal·lúrgia, això no és per tu. O algun professor que vaig tenir que em deia, senyoreta, això no és per vostè, no se'n sortirà.
Et van arribar clar, a dir això? A la universitat mateix, eh? Fins i tot a la universitat mateix.
I tant. Però l'única resposta que pots donar a això és perquè tu lo digues.
Clar.
Que crec que és, clar, és la frase que més vegades he dit mentalment i alguna vegada l'he verbalitzat. Perquè tu ho diguis.
Clar, passa que això si ho has de dir quan ets a la universitat, diguem-ne que ja tens la personalitat més formada, no? I el caràcter configurat, segurament et surt. Però, en canvi, amb una nena, no? Si cada vegada que diu vull ser enginyera li pregunten, no? I això per què, sí que pot arribar a generar, no? Aquesta qüestió de dubte de potser m'estic equivocant i de dir una altra cosa, no?
Clar, i fa un pas enrere, un pas al costat. Llavors jo li dic moltes vegades a les nenes, escolteu, si voleu fer una cosa, endavant. I si us pregunten, no respongueu. O respongueu qualsevol tonteria i vosaltres feu el que vulgueu. Ja està, vull dir, i els hi dic la quantitat de vegades que verbalment o mentalment he dit perquè tu lo digues. Si jo cada vegada que m'han dit que no podria fer una cosa hagués fet cas, no hauria fet res a la vida.
A la universitat encara passa això o ja no? És a dir, el fet que la universitat ja estigui clarament feminitzada, això ha fet que ja no existeixi, no? Aquest professor que et vas trobar tu, que ja a la universitat i fent metal·lúrgia et digués, escolta'm, això no anirà amb tu, diguem-ne. I no anirà amb tu per qüestió de ser noia, no? No per una qüestió d'aptitud, sinó pel simple fet que si ets noia no va amb tu.
És allò que dèiem dels dinosauris, que es van extingint, ja està, no passa res. Ara la veritat és que s'ha normalitzat tot. Ara ja no ens sorprenem de que una noia faci o deixi de fer, vull dir, i per nosaltres és tan natural tot, perquè és com ha de ser. Però encara passa als nens i les nenes a primària, sobretot quan una nena vol dir que vol fer FP de carpinteria. Quan una nena diu, jo vull ser, faré un cicle formatiu de mecanitzat i control numèric, o de carpinteria, i vols dir, però és que això serà molt brut, estarà sola. Es pensen que per protegir-la, però en realitat l'estan desencoratjant. Tornem al primer discurs.
Sí, clar.
Què hem de fer per encoratjar les nenes? No desencoratjar-les. Per això ens fa falta que els mestres i les mestres tinguin aquesta passió per la tecnologia per poder impulsar aquestes vocacions i que si un nen o una nena volen ser allò, endavant. La quantitat de nois que he conegut que han fet enginyeria perquè els seus pares, les seves mares, volien dir, el meu nen ha fet enginyeria i ara estan dedicant-se a l'art, perquè era el que els agradava. Però si haguessin dit que volien fer belles arts de bon començament, els haurien dit, sí, home. Llavors, quan ja són grans i són propietaris de la seva pròpia vida, vale? Llavors és com poden dir you don't own me, no, tu no manes, decideixo jo.
En l'àmbit de la
exacte.
En l'àmbit de la tecnologia encara hi ha masclisme?
Cada vegada menys, i de vegades és sense voler. Vull dir, aquest detall de senyora no s'embruti és un micromasclisme. o que diguin, vindrà a fer la pericial i no t'esperen a tu, esperen algú amb bigoti, no? I tu has de dir, bueno, avui me l'he tret, el bigoti. No? o que tu entris a classe i preguntis, a què us penseu que em dedico? Em diran qualsevol professió menys enginyeria. I és perquè encara no han contemplat amb naturalitat o amb normalitat que una dona com jo, amb el meu aspecte, amb la meva melena llarga i amb anells, em dediqui a la forja artesana, no? Clar. Perquè m'agrada, clar que sí. Jo tinc una reixa a casa que me l'he fet jo. I estic tan contenta, però no sé cosir. I no tinc cap interès en aprendre a cosir. Havent-hi loctite i havent-hi grapes, no tinc cap necessitat.
Cap necessitat de fil i agulla, no?
Ah, exacte.
La Laura Tremosa, tu segur que saps qui és, la Laura Tremosa és la segona dona i la tercera espanyola a llicenciar-se en enginyeria industrial a la Universitat Politècnica. Ella va viure, sempre explica que va viure molta normalitat la seva carrera, que va tenir molts entrebancs, evidentment, per tirar-la endavant, no? I deia allò de que la ciència és masculina, però que la tecnologia és femenina, no? Perquè està enfocada, deia, a resoldre problemes.
Exacte.
Tu comparteixes això?
Absolutament. Jo sempre dic que la primera enginyera que vaig conèixer va ser la meva àvia, i no tenia estudis, pobra dona, però solucionava tots els problemes amb un cordill, amb un clau. Jo recordo que la meva àvia, perquè els ratolins no arribessin al pernil, la meva àvia era de Palència i vivia en una casa i penjaven el pernil doncs, al pis de dalt del sostre, que era de fusta, i els ratolins baixaven per la corda si no posava remei. Llavors ella havia fet un forat a un plat d'aquells de porcelana, havia passat la corda per dintre del plat i així penjava el pernil. De manera que si un ratolí baixava per la corda, en arribar al plat, quan arribava a la vora del plat, el plat s'escairava i el ratolí caia a terra i no arribava al pernil. A mi això em va meravellar. Enginyeria és solucionar problemes amb enginy. Identifiques el problema, busques la solució i apliques enginy. I aquí tens l'enginyeria. I això la Laura m'ho va explicar molt bé, amb exemples, i ella, aquesta frase de que la ciència és femenina, masculina i la tecnologia és femenina, jo l'hi he sentit i sempre la comparteixo absolutament. Vull dir que...
Mira, ara ens estem acostant a unes dates, diguem-ne, en què la gent comença a pensar, quan arribi aquest Nadal, què comprarem, no?, i què regalarem als nens. Jo sé que tu n'has parlat alguna vegada i m'agradaria poder-ne parlar, però abans d'arribar aquí, amb això arribarem al final d'aquesta entrevista, sempre a les persones que participeu al propòsit us demanem que proposeu tres cançons que puguin sonar, i abans d'acabar n'hi ha una que la decidim des del programa. I avui sona aquesta. La tria o no, Núria?
La gran Aretha Franklin, clar que sí, clar que sí.
Escolta'm, que sí. Aquesta darrera pregunta que et demanava, si ara algú us pregunta i jo què regalo a un nen o una nena, davant d'aquesta pregunta, amb tot el que hem parlat, tu què respondries?
Doncs, a veure, és molt senzill. El que sigui que plantegis comprar, planteja't si li regalaries a un nen i a una nena. Ja està. Si tu estàs pensant en comprar alguna cosa per una nena, digues, això li regalaries a un nen? Si la resposta és sí, la tria està ben feta.
Ja sobretot està. Perquè a vegades sí. Aquesta sembla una tonteria, no? Però en el nostre dia a dia, en la nostra vida, constantment estem fent això, no? I això a qui li regalaràs? I vols dir que li agradarà? No? Ens fem molts plantejaments a vegades sense no pensant en com és aquella persona, aquell nen o aquella nena, sinó el simple fet de si és nen o és nena, no?
Clar, 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 perquè, a més, és que ara hi ha, amb tanta naturalitat, perfils... És que no m'agrada dir perfils canviats, sinó que antigament s'haguessin considerat estranys. Jo tinc dues filles, dues noies, sí, i a totes dues en el seu moment han tingut la seva caixa d'eines, perquè és el que toca, però no per res, sinó perquè siguis autònoma d'adobar-te res si se't fa malbé. Ja està. I a més que bueno, doncs, una màquina de mecanitzar no té gaire més complexitat que una màquina de cosir. Ja està. Però, bueno.
La Núria Salam Ballesteros és professora de la Universitat Politècnica de Catalunya, és presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. És un referent per a moltes noies que han de començar a agafar aquest camí, perquè val la pena fer-ho, d'aquestes carreres vinculades a la ciència, a la tecnologia, a les matemàtiques, i és un plaer escoltar-la. Núria, un plaer. Gràcies per ser-hi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. A vosaltres molt bona setmana. A reveure, ens retrobem aquí, al propòsit, a Ràdio Estel.